11 i 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Ja ho sabeu, els dilluns toca, com és habitual, parlar de futbol. Ens agrada molt parlar de futbol. El Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. Avui ho fem, com és habitual, amb el Jesús Galindo, cap de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
També ens acompanya en Raúl Orgales, Perico Ilustre. Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, encantat que siguis aquí un dia més.
Gràcies.
Avui sí, Mique Molina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ha tornat, eh?
Sí, amb ganes.
Portava molts dies dient, i avui amb en Mique Molina, i avui amb en Mique Molina, i al final ha vingut amb Mique Molina.
Avui que no ha passat res amb els àrbits aquesta setmana, he de vindre quan hi ha polèmiques.
Hi ha una llarga llista, hi ha una llarga llista.
Home, sempre podem rascar alguna cosa, eh? Podem rascar alguna cosa, tranquil, Mique.
I ens acompanya avui el periodista Joan Ramon Armada. Joan Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
I res per ser aquí amb nosaltres.
Sí, i tingueu pietat de mi, que és la meva primera tertúlia esportiva.
Nosaltres encantats que siguin aquí amb nosaltres.
Tranquil, que el Perico sóc jo. Vull dir. Sí.
Llavors tots els pels cap a ell.
Exacte.
I avui també estàvem esperant que vingués el Josep Maria Félez,
malauradament. No vindré perquè el divendres el van operar i des d'aquí li enviem una forta abraçada.
Doncs això mateix, una abraçada ben forta al Josep Maria i esperem tenir-ho aquí ben aviat, a la tertúlia esportiva de nou. Tenim molts temes per comentar avui. Tenim, per una banda, tots els que van anar en àmbit esportiu, això per suposat, però és que també hem de parlar de despatxos avui, perquè déu-n'hi-do el que va donar de sí la setmana passada. Si us sembla, comencem pel futbol, pel que passa als camps de futbol, i és que el Barça va guanyar per 3-1 contra el Betis, amb 2 gols de Messi, anava a dir 2 de penal, però vaja, un i mig de penal.
Exacte, un de penal.
Exacte. I l'altre el va aturar Dan, i va marcar, un altre en pròpia porta del Betis, per configurar aquest 3-1, resultat una mica estrany. Jo el partit no el vaig veure, que en aquesta ocasió estava ocupat i no ho vaig poder mirar. No sé si el vau mirar vosaltres, Joan Ramon...
Jo vaig veure, a veure, resumint-lo molt breument, sense entrar en un anàlisi profund, un Barça cansat de la jornada que havia tingut europea, que va ser molt intensa amb l'Atlètic de Madrid, i això es tenia que notar. Aleshores, jo crec que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid aquesta jornada es tractava de complir. I prou, tampoc valia la pena esforçar-s'hi més.
Clar, home, però complint, déu-n'hi-do, perquè el Barça va treure aquest resultat que,
sí,
diguem, en números és prou bo.
Una mica enganyós, també, per com va vindre el resultat i tot.
Ara parlem de resultats.
I l'Atlètic de Madrid se'l va treure patint molt.
Sí, sí, jo crec.
Patint moltíssim, l'Atlètic de Madrid, més que el Barça va patir.
Era, home, a més a més, l'Atlético el visitava un rival complicadíssim.
Un rival complicat.
El Villarreal, que no li va posar les coses gens fàcils, un 1-0, el Calderón, i au, cap a casa, 3 punts i endavant. I Jesús, l'Atlético aguantant, eh?
L'Atlético aguantant, ja començo a canviar una mica ara, ja no puc dir jo que acabarà caient, com estic dient tota la temporada.
Sí,
bueno,
et queden 6 partits, eh?
Donem un parell de
marge.
Més. Va,
jo crec que aquesta setmana serà la setmana clau per veure una miqueta què passarà, no? És quan tindrem Champions amb l'Atlético Barça i a partir d'aquí veurem què succeeix. Si el cop anímic, si l'Atlético queda eliminat, pot perjudicar en el recorregut de l'equip de Simeone a la Lliga, o potser, per contra, agafen i s'ho prenen fiquen tota la carn a la graella per intentar...
Jo crec que és una incògnita la reacció que pot tindre l'equip que caigui, la reacció que pot tindre, jo crec que és una incògnita. Perquè pot ser una reacció de revulsiu com pot ser una reacció d'abatiment total.
I ara, en un parell de setmanes, es decideix ja tot. O sigui, tota la temporada passa a ser un èxit o un fracàs per tots els tres equips que estan lluitant, a totes les tres competicions, menys l'Atlètic, que ja no està a la Copa del Rei, no? Però en aquestes dues setmanes es decidirà tot i l'última que es decidirà, que és la Lliga, la que porta més allò pugna, pot dependre en gran part del que passi dimecres i del que passi després a Setmana Santa, a la final de la Copa del Rei.
Una última jornada molt morbo, crec jo, perquè estan Barça amb
l'Atlètic,
encara aguanta l'Atlètic, segons el Jesús.
Si aguanta.
I el que pot donar, imagineu un empat, li dona la Lliga al Madrid, o al revés... Uf.
No cridem el mal temps.
No. Morbosa.
No, home, però un empat no li dona la Lliga al Madrid.
Bueno, imagina, d'aquí unes jornades...
Depèn de la...
L'estrenada li donaria l'Atlètic. En cas d'empat de punts,
clar, amb un empat entre el Barça i el Madrid seria empat als tres equips. Compte, seria...
si empaten a...
Empat als tres equips és el Barça.
Però si empaten també 0-0 Camp Nou, la Lliga és el Barça. Pel gol a Verage. La Verage no el té favorable. Es mira els dos equips, però com els dos equips si quedessin, estem especulant, eh? 0-0 al Camp Nou.
Exacte.
Si arriba tot igual, queden 0-0 al Camp Nou, i han quedat també 0-0 al Calderón, el seu gol a Verage és el mateix, per tant es mira el gol a Verage global, guanya el Barça.
Clar.
Sí. Es parla gol a Berais, a la jornada final és de tribuneros. No pot ser. Hem d'anar...
Jo com sóc de fora, vaig no ficant llenya al foc, jo vaig tirant llenya.
Matemàtica de la jornada final i tot això no pot ser.
Bueno, n'hem viscut, eh?
Sisplau, que anem ja 3 endavant i en aquest cas confirmem que anem 6 endavant de l'Atlètic amb aquest últim partit. Sisplau.
Finals de Lliga així n'hem viscut.
Home, no fa, no fa massa, de fet, a més. Eh?
La del Deportivo La Coruña...
I la que es va fotre l'Espanyol.
La del Sevilla,
que estava tercer, exacte. O sigui, no seria tan estrany ni és una cosa tan poc habitual veure...
Ja tocava, eh? Jo tinc ganes de viure una jornada així. Vaja, és emocionant. Suposo que per vosaltres és un atac de
taquicàrdia impressionant, però... No, tu que has de fora, és veritat que és cert que és un final de temporada que pels amants del futbol i deixant aquí el cor a part, és un final de Lliga apassionant, perquè no es recorda cap any... Vaja, la memòria històrica no arriba lluny, però... Però déu-n'hi-do allò, el frec a frec que està vent-hi amunt i avall cada vegada entre tres equips, que està molt bé.
Sí, sí.
És un luxe, de fet, en una lliga amb aquestes característiques ara mateix. Potser podria ser millor i més competitiva encara. A mi m'agradarà veure un Villarreal o un València enfilats més amunt a la classificació, però vaja, tampoc ens podem queixar massa. I més tenint en compte d'on venim, de lligues, diguem, que s'ha cosa de dos i prou, i ja està. I el que es desmarcava a meitat de lliga ja estava
fet. I el que jo afegiria amb aquest grup d'equips que deies és el Sevilla. El Sevilla, aquesta temporada, jo crec que ha sigut una temporada de transició que s'ha sentat molt bé, i el Sevilla donarà que parlar,
sí,
la temporada que ve. Va molt bé, eh?
Però no creus que el Sevilla li trauran jugadors importants? Jo Rakitic el veig més fora que dins.
Sí, però intentaran dit... treure'ls-hi, però el Sevilla és un equip que no sé per què, el Montxiquet sempre
té bueno, un jugador dia,
per 4 duros que funciona, perquè deies... Sevilla, si comencem a fer un repàs, surten molts jugadors, eh?
Però deies ara, deixa'm matitzar, que deies en la Lliga tan, bueno, jo crec que és emocionant aquesta Lliga en tots els nivells.
Sí, senyor.
No només la part dels tres primers que s'estan jugant al campionat, sinó la resta, la part europea està molt apretada. Deies que vols veure el Villarreal i el València. Bueno, el València jo crec que aquesta temporada i la passada ja es veia aquí que no rotllava gaire, però jo crec que és força interessant, perquè veus equips com l'Atlètic de Bilbao, el Villarreal, la Real Societat, que s'està aguantant. És a dir, també pensava, ostres, la Real Societat l'any passat va aconseguir arribar a Champions, ha jugat Champions, i era d'aquests equips una mica dubte de dir, vaja, potser amb aquestes tres competicions, també tenia Copa, no aguantarà i es quedaràs una mitja. No, segueix apostant treu bons resultats i està a la zona alta. I la zona de baix està superapretada, també.
Sí, la zona de baix està brutal. A part del Betis,
però divertida, jo crec, aquesta competició.
Però mira, és que de fet del 19è, que és l'Almeria, al 9è, que ara mateix és l'Espanyol, hi ha 10 punts de diferència.
Sí.
Òbviament l'Espanyol trobo que ho té molt bé, Raül.
Que sí, home, l'Espanyol són 3 punts que tard o d'hora arribaran. Si no arriben aquest diumenge vinent, arribaran. També és veritat que vindran... Els partits, vulguin o no, cada cop es complicaran més, perquè vindran equips que s'estan jugant la vida. Tens un partit amb Osasuna, tens un partit amb Almeria, aquests... O sigui, vindran amb el ganivet entre les dents.
Però també els dos partits, Raül, que es podien perdre, ja s'han perdut.
Sevilla i Barça, estem parlant. Sí. I què?
No, home, vull dir que ara s'ha acabat el patir, ostres.
Però patir, jo crec que la sensació del Perico és que és més de tranquil·litat. L'equip és el que vaig dir la setmana passada. Crec que té un bon punt de maduresa, aconseguirà aquesta salvació, ha fet una temporada molt digna, sempre estan entre els 10 primers, consolint el seu objectiu, i crec que és qüestió de res, un partit i ja ho tenim.
Un partit per
ser... Vaja, no trobo que patirem.
Jo si fos Perico estaria tranquil.
Sí, home, jo també estaria tranquil. I tant, ja,
sí,
bueno, sí. Jo pots ben
dir. Sí, la sensació ha canviat molt respecte a la temporada passada. La sensació al principi sobretot era de patir, de que ens anem avall, ostres, que no saps ben bé què passarà amb l'equip, sort que després va venir Javier Aguirre i tenies aquest patiment, però veies que a poc a poc anava remuntant. I jo aquesta sensació de tranquil·litat quasi l'he tingut des del principi de temporada, perquè és l'equip més ben construït, més sòlid i més seriós. Ha tingut relliscades, ha tingut altibaixos de partits que tindria que haver guanyat o tindria que haver tret punts i no ha sigut així, però vaja, a donar la cara després per contra amb altres partits més complicats i ha anat fent. Ha sigut aquest punt irregular, però a la vegada ha sigut constant en la seva línia de posicions de mitja taula, tranquil·litat.
Llàstima, Raül, a partir d'aquesta jornada, amb un correctiu potser una mica desequilibrat. Un 4-0.
Crec que és excessiu el 4-1, però vaja, tots les jugades de gol venen... Potser el quart gol no el tinc al cap, però els tres gols del Sevilla venen per errors defensius, greus errors defensius de jugadors lliures de marca totalment. I això és un problema perquè van sortir al camp jugadors que tenien l'oportunitat de demostrar que estan allà darrere, diguéssim, com una mena de fons d'armari però competent, i no va ser així, malauradament per ells. Estic parlant de Raúl Rodríguez, d'Abraham. També és una putada pel porter, perquè Germán, volgués o no, és un noi de 20 anys que ja se'l veia també a la cara, i se'l veia la sensació que té quan ha sortit a jugar, és de estar nerviós, normal. Amb aquest jugador el que has de fer ara és cedir-lo, has de fer com vas fer amb el Kiko Casilla, has de cedir un parell de temporades, fitxar un porter més veterà i pel primer equip, i aquest, jo crec que tens un porter de futur, però clar, s'ha de curtir, ha de jugar, no pot ser que un jugador de 20 anys no jugui. Clar. I malauradament la defensa no el va ajudar gaire al partit d'ahir.
Gens ni mica. És que és més atribuïble a la defensa que al porter.
Sí, sí, però clar, quan veus que vas encaixant gols, doncs això va desmoralitzant i et vas venir baix. Però sí, és que la defensa va fer aigües per tots cantons. I es va notar, és a dir, el Raúl Rodríguez és més jove que Coloto, però Coloto mostra que té una experiència que no té Raúl Rodríguez, en el sentit que la jugada del tercer gol, per exemple, està avançat Raúl Rodríguez perquè, home, evidentment, té més velocitat, té més punta de velocitat que Coloto, pot recuperar millor la posició, i això també ho dic quan està cobrint el seu jugador, no l'està cobrint enganxat. En canvi, Coloto és un altre tipus de jugador que no té velocitat, però que sap aguantar, sap esperar bé el rival i se sap col·locar molt millor. Vaja, es nota que és complicat, és una putada pensar que tens jugadors a darrere de Coloto, Héctor Moreno i companyia que t'haurien de donar cara, i malauradament no van complir amb les expectatives.
Un altre punt que podem fer d'aquest cap de setmana és el Madrid, que va golejar la Reial Societat de Noeta sense problemes i sense Cristiano Ronaldo. Un partit que jo sincerament no esperava tanta tranquil·litat per part del Madrid en aquest partit. M'esperava que més complicat.
És que la Real Societat aquest any és un equip sorprenent. Sí. Et sorprèn cada setmana. Setmana a setmana. Crec que toca aquesta setmana. Toca guanyar, toca perdre, i no saps mai què farà.
Exacte.
Sí, no, de totes maneres, també s'ha de valorar la insistència del Madrid, per estar allà aguantant i treure un molt bon resultat a un camp difícil.
La insistència del Madrid, però clar, el Madrid es troba amb un equip bastant poc operatiu al davant, i clar, i encara no està Cristiano, però és igual, té el Bale, té l'Isco, que és
juguen
un
més tranquils.
Vull dir, no tenen que buscar el Cristiano, sí que també és possible. El Bale va poder fer la seva sense que li fotessin bronques.
L'Isco també.
Clar, aleshores, vull dir, a veure, són jugadors que poden guanyar qualsevol. Vull dir que és igual que no estigui el Cristiano.
Parlem només de Lliga durant un momentet, si us sembla, nois. Més enllà de la Lliga Espanyola, també hi ha hagut jornada a la Premier, però, Miquel, si no vaig errat, el United ha jugat aquesta setmana?
Sí,
va guanyar 4-1.
No sé com ho he trobat.
4-0.
Sí.
No, 3-0.
Contra qui vau jugar aquesta setmana? Hòstia, no sé com ho vaig trobar, que no...
Josep Igre, 4.
Van les urraques. Van marcar Mata 2 gols, un gol de falta, i un bon molt partit de Chicharito, Mata i el Genusa, la jove estrella, podem dir, el futur, però encara així amb baixes i mirant a la llunyania Europa. Si l'Everton va fer un repàs a l'Arsenal, un repàs, marcant Lukaku, que jo crec que el Mourinho ja l'està trucant, perquè es queixa molt del Chelsea, que no té jugadors.
L'Arsenal és una mica també com la Real Societat, no sap mai què faran.
No,
últimament està bastant malament.
Però vaja.
City guanyant tranquil·lament, el Liverpool 1-2, també patint una mica, però la cosa sí. El cap de setmana que ve es presenta interessant, perquè hi ha un Liverpool-City.
Sí,
bastant decisiu. Manchester, a veure com podem entrar a Europa, a veure per on ens podem escapar.
Clar, però... ara sí que podem entrar, per això volia fer aquesta transició a través de la Lliga Anglesa, Mique, i és que, sorpresa, podem dir que agradable, del United plantant cara a tot un Bayern de Munic, a Old Trafford, 1-1, tot i que podria haver estat un 2-1.
Oi, més... I més, o inclús un 2-2, perquè Welbeck va estar...
Quan dic un 2-1 em refereixo a què? Va haver-hi un gol que van invalidar i que era tot era ben correcte.
Pots pitar joc perillós a el que va fer el Welbeck i... Home, per mi perfecte haguessin deixat, però sí que es va haver un canvi d'actitud. Inclús va haver-hi un membre de la penya que va estar al Trafford aquell partit i és el que deia. O sigui, enganxant, sí, fent el partit de quedar-se darrere, com sempre ha fet, sembla, el Manchester contra els equips del Guardiola, tant el Barça com... i deixar jugar, i es va donar casualitat en un córner, un gran gol del Vidic, de cap, i després intentar aguantar i aprofitar els contres. Houellebecq va tindre un 1-1, que la va regalar tirant-la per sobre de Neuer, i després a final del partit, doncs, mira, hosti, una expulsió a Schweinsteiger, Jaime Martín no podrà jugar, i ens dona una miqueta de moral. Després, no sé, sembla el que dèiem, que potser li ha passat els poders al Guardiola, perquè Guardiola va perdre el primer partit. I estem així, confiança en aquest. I ja per estadística, que els agradi, fa 3 anys que cap equip anglès ha perdut allà a l'Allianz Arena.
Ui.
Ui, ui, ui. Quina declaració, eh? Per cert, vau quedar 0-4. Ara ho estan mirant. Ens estàvem confonent amb el partit del Manchester City, que sí, va quedar 4-1.
4-1. Sí, sí. O sigui, a Marca Mata, Chicharito i el nen, el Genusa, quan està allà. Però bé, bé, bé.
Serà en tot cas un partit maco, el partit que jugarà el Bayern de Múnich contra el United. Serà aquest dimecres, a 8:45, horari habitual de Champions. Uns altres que jugaran, aquest sense història, el Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Un partit d'anada que, d'acord que tothom s'imaginava que era fàcil pel Madrid, que era un camí de roses, però, tant...
Devien tenir ganes de venjança, m'imagino, sí.
I van aprofitar que n'hi havia ningú.
I van aprofitar que el sorteig, la mà negra del Figo els va ajudar amb això, i va, però vaja, escolta, res a dir, escolta, van guanyar de manera que van guanyar, sí, sí. Arribaran a les semifinals còmodament, amb la sort del sorteig, i tant de bo hi siguem nosaltres també, i els hi posem una mica més difícil.
Tant de bo sigui així. D'altra banda, el Chelsea contra el Paris Saint-Germain va perdre un 3-1 al Parc dels Prínceps. Mourinho enrabiatat. Com no, vaja.
Però això és normal.
Sí, sí, no
és notícia.
No vull dir que sigui una notícia.
No accepta la derrota, no?
És un detall. El cel és blau, Mourinho està enfadat. Vull dir, una cosa porta a l'altra.
Sí, sí, i ell, que mai parla dels jugadors, va carregar contra els seus jugadors.
Sí.
Els va culpar directament.
I tant, i sobretot a la part d'avant.
Que després diu que ell mai, que sempre defensa els jugadors. Collons, els hi fot canya, però la capot, eh?
Jo no sé per què sorprenem a aquestes altures. I el partit més interessant, crec jo, a hores d'ara, serà aquest Atlético-Barça dimecres. L'Atlético va posar complicadíssim al Camp Nou, van ficar el gol de la temporada, segurament, la mi Diego Ribas, contra allò no es pot fer absolutament res.
No, tots tenien por de l'altre Diego, i va es lesionar i surt el Diego Nou i ens la fot pitjor. Però vaja, jo tinc fe aquest dimecres, jo penso que en les ocasions importants el Barça encara té molt a dir, i vaja, tot i que aquesta temporada la rivalitat està al màxim esportivament, vull dir, al camp, hi han hagut empats,
tot empats.
I no només em refereixo al resultat, sinó a nivell de joc, de dir, ostres, primeres parts d'un, segones parts de l'altre, uns partits molt, molt tècnics i molt mirats allò amb tiralínies, però tot i així, allò, apel·lant a l'èpica, jo... Espero que tinc l'esperança que passem.
Però vols dir que farà falta l'èpica?
Home, jo penso que moltes vegades...
Serà un partit dur, eh?
Serà un partit dur. Per mi aquest és el resultat enganyós.
I que estem molt acostumats, i ja parlo dels últims anys, a tenir partits molt plàcids i molt fàcils. I aquest any ens hem trobat partits amb equips molt durs, i a l'Atlètic és una sorpresa, però és un. I recordo allò, converses amb el Manchester City, ens passarà la mà per la cara, ja veureu quin drama, i ostres, vam tenir un partit molt complicat, on vam perdre el control durant bastants minuts del partit. Però és que clar, estem parlant dels millors equips d'Europa, i si no perdem el control durant un quart d'hora durant aquests millors equips d'Europa, és que ja no perdrem enlloc.
Sí,
és normal no tenir aquest control que teníem en aquestes alçades de la temporada.
Però els culers són molt d'autofustigar-nos, eh?
Jo potser perquè tiro a l'optimisme.
El culer patidor ahir, perquè va haver-hi un culer patidor que m'ho va comentar, diu, és que amb l'Atlètic de Madrid no s'han guanyat mai aquesta temporada, no s'han guanyat cap cop. Clar, aquesta temporada s'han guanyat cap cop, però clar, el culer positiu és que l'Atlètic de Madrid tampoc ha guanyat el Barça.
Quatre empats en una temporada.
Més d'on cap un cantó. Clar, a veure, 4 empats i una victòria del Barça, d'un títol.
Sí, clar, exacte. Sí, però tota la base d'empats. A veure demà...
Victòria del Barça.
A veure demà que passi. És un empat que sigui un 2-2, esperem.
Jo crec que el Barça pot guanyar. Sí, pot passar qualsevol cosa, perquè és un partit que pot passar qualsevol cosa. Però si el Barça hi posa ganes i així, pot guanyar. I l'Iniesta em sembla que té ganes, que va fer unes declaracions dient que encara no havia marcat el camp de l'Atlètic de Madrid...
Ja en tinc ganes,
eh? L'Atlètic de Madrid, que no havia marcat a l'Atlètic de Madrid i que tenia ganes.
Quin Iniesta estem veient aquesta temporada?
Sí, sí. Aquest final de temporada.
Aquest final de temporada, exacte.
Ara ho dit. Aquest final de temporada, perquè durant molt bona part de la temporada m'ha estat dient que l'Iniesta ja no té... No, el que preguntava... No és l'Iniesta que tenia el Guardiola.
Clar, el que preguntava era perquè no jugava tant com potser pensàvem que havia de jugar Iniesta, sí, perquè però... el Tata no li... Però ja el Tata ho deia, que per ell Iniesta era, era fonamental. Que ell havia de ser i que el moment clau de la temporada era qui trencaria el bacallà al final, i no. Això està sent?
No, no, està fent una temporada, bueno, un final de temporada molt bo.
Exacte, un tros de jugador. Un altre que per mi va estar prou bé en aquest partit de contra l'Atlético va ser Neymar.
Anava a dir, pensava que anava a dir Alexis, no.
No m'ha escoltat. Va provocar un penal, aquest cap de setmana.
Home, no està malament.
No us fiqueu amb Alexis.
Ui,
sí, sí, jo sí.
No us fiqueu amb Alexis, ah. Que ens ha costat menys diners que el pare de Neymar.
Sí.
Oh. Això té mèrit, també.
I aquesta temporada per fi està demostrant el que els que defensem Alexis des del principi
ho va demostrar al començament de temporada.
El rendiment, jo crec, d'Alexis
després de les 7-8 primeres jornades va tornar a ser l'Alexis.
Mirem els números dels golejadors a la Lliga.
Sí, està dalt, sí.
A veure, està donant molt, molt resultat, i quan Messi se'ns espatlla per la lesió, l'Alexis agafa la responsabilitat del gol, eh? I
però
Alexis,
si tu analitzes sí. Els gols seus, clar, són gols que no s'ha de fallar perquè li donen, que no s'ha de fallar.
Però s'han de ficar, també.
Sí, però després mira els que ha fallat, donant-li les mateixes condicions.
A veure, ja sé que ha defensat Alexis Costa, eh? Però aquesta temporada ho tinc millor. Ho tinc millor que les altres dues anteriors, que tot i així jo ho feia, eh? I al bar els tribuneros em miraven amb una cara i jo, espereu, home, mireu com lluita, ja ho veureu, tingueu fe, i aquest any ja els hi pego bronques jo.
Home, jo crec que també està bé reivindicar aquesta temporada el paper de Pedro, que...
Aquest sí.
Ostres, sí, però en els moments clau no està jugant, no és perquè, que no ho faci bé.
Perquè confia més en l'Alexis.
Sí. Bé.
Els entrenadors són així, i confia més en el Cesc, que per mi està fent una temporada nefasta. Globalment,
amb això sí que ens posarem d'acord, veus? Amb la temporada nefasta de Cesc.
Globalment, la temporada de Cesc és per final de temporada, si els permetessin, traspassar-lo.
El moment en què... En el partit de l'Atlètico, el moment en què Iniesta passa a ocupar el lloc de Cesc Fàbregas...
La cosa va molt millor.
Ostres.
Molt millor.
Canvia totalment.
Ni punt de comparació.
Clar, però
I tot i així, va descansar aquest dissabte.
Perquè jugarà aquest dimecres.
I jo em poso les mans al cap.
Clar.
O sigui, tenint en compte el partit que va fer el dimecres passat, jo no sé què esmorza el Tata Martino per treure el
Cesc. Tots els entrenadors tenen el seu jugador que per el que sigui els agrada i ja està. I...
A l'Ancelotti li passava mal que dir,
eh?
Cadascú té el seu jugador. Mira, se li va lesionar... Malament pel que dirà, però vaja, però que si no seguiria jugant, això...
Modric estaria a la banqueta.
Exacte, bé pel Madrid, perquè ha estat una sort pel Madrid. Malauradament pel que dirà, que tant de bo recuperi aviat i pugui anar al Mundial i jugar, que jugarà, no tenim cap mena de dubte. Però vaja, són coses estranyes dels entrenadors, ja ho pots ben dir.
Són molt raros els entrenadors.
Ai, sí, eh?
El futbol, eh?
Sí que ho són, sí. En tot cas, les semifinals de Champions, tal com estan més o menys dibuixades ara mateix, pinten apassionants aquest any.
Sí.
Amb equips que no, jo crec que seria indiscutible dir que...
Estan els millors.
Que hi puguin
ser. Jo crec que el 90% de les quinieles que la gent hagués fet de posar als quarts de final haurien sortit aquests
sí,
equips.
Potser l'únic que es cola en aquesta quiniela és el United. Ah, veritat, home,
no, sí, ara, si opines des de principi de temporada i el que diu ell, fas un quadre, sí. El Manchester estaria. Si hagués durat la temporada, diries...
Ja no, el trauries. Va.
Sí, bueno, estem allà enganxats, a veure, ara sí fem l'última empenta i ens tiren.
Sí, sí, però és un quadre on dius, hòstia, potser trobo falta la Juve, però el United sí que hi és una cosa... Però vaja, que si estan aquí és per alguna cosa.
La Champions són resultats i qui marca el gol.
Exacte.
I no té més. Això no vol dir que ara fem un mal partit i que acabem marcant un gol i per joc i per estadística i tot el que està fent, el Bayern es mereix passar, les coses com són. Inclús hi hauria unes fases més vistoses, hi hauria una semifinal amb molt més joc en aquest sentit, però si el que marca és el gol, doncs jo encantat, eh?
Però per aquesta lògica l'Inter no tindria una Champions recent, ni el Chelsea,
ni el Chelsea contra el Bayern.
Però, exacte, però són coses que, vaja, al final el que compta és qui fa més gols.
No, i tant.
O sigui que aquí s'acaba...
Que com entra la pilota és igual.
Sí, exacte, sí, ja ho pots ben dir, eh? I és igual de vàlid d'una manera que una altra. Hem parlat bastant de futbol, però també voldria parlar una mica de, del que passa als despatxos. I és que ha estat una setmana llarga, sobretot a Can Barça. Intensa i tensa, exacte.
Ha tingut feina, no?
Anem a les parts més, potser, que es poden dir més en positiu, que seria aquesta votació de l'espai Barça al Camp Nou, que es va fer el mateix dissabte. Tres quartes parts van votar, un 72,36%, van votar que sí. La resta van votar que no aquest espai Barça, és a dir, van votar 37.535 socis que es van implicar en aquest futur del Camp Nou. Molta gent va votar que sí, aquí tenim un que va votar que no.
Jo vaig votar que no, i per això que dius de parlem en positiu, jo no ho veig tan positiu per diverses raons. La primera és que jo crec que un referèndum on vota un 31% de la massa social no és positiu a cap nivell. Vaja, no m'estic ficant amb la democràcia, però és, si estàs prenent una decisió que probablement sigui la més important a nivell de club dels últims, no sé, 20, 30, 40, 50 anys, això que cadascú digui la xifra que vulgui, i ser capaç d'arrossegar només un 30% de 31% dels socis, això ja és una derrota, i en aquest cas pel club, o sigui, a nivell de Barça. Jo en aquest cas vaig votar que no, i no me n'amago pas, també per diverses raons. Jo no nego que calgui una reforma del Camp Nou, comencem per aquí. Se'ns ha quedat vell, per exemple el tema del Palau Blaugrana s'ha de fer perquè ens ho manen fer. Ara bé, no per diversos motius. El primer, també la xifra. 600 milions és una cosa que sembla molt astronòmica. Tenint en compte que fa, segons ens deia l'expresident Rossell, havíem d'estalviar amb tòner perquè no teníem calés. Això per començar. Després, la Junta, que en aquest cas ara ja el president no ha votat el soci, és la que ha de capitanejar tot això, i és una Junta que a mi em genera molt poca confiança, per no dir zero, i puc començar pel final amb els casos de la FIFA i de que no podem fitxar, puc continuar més enrere amb un president que ha de dimitir per culpa d'un contracte que porta els clubs als tribunals per primera vegada. El Barça està imputat, per primera vegada a la història s'imputa una persona jurídica a l'ordenament jurídic espanyol. Puc tirar més cap enrere i parlar de casos més sentimentals, com deixar marxar Vidal, quan, i dic deixar marxar, i ho dic finament, quan es va dir que si jugava un minut se'l renovaria, quan tens un jugador que podia ser una bandera de la superació i de l'èxit, doncs palpetes, vés a saber per què. Què més es podria dir? Per mi el tema de posar Qatar no només a la samarreta, sinó a l'estadi, a les valles, als seients del Camp Nou, que segons el contracte eren les samarretes, però ara jo avui he esmorzat i m'he trobat Qatar als cereals, o sigui, ho trobem per tot arreu, i per totes aquestes coses, i segurament me'n deixo alguna, aquesta Junta a mi no em mereix confiança.
Pots també atacar la recent amb el tema de Zubizarreta.
Sí, sí.
Avui mateix jo també l'hem sabut, o sigui, el Bartomeu desautoritzant les declaracions de Zubizarreta.
El propi Zubizarreta.
Vaja.
No, a veure, és una directiva que ja dic, per aquestes coses i més no em genera confiança. I posant pel principi que sí que cal una reforma, el que també caldria potser és prendre decisions separades i no posar-nos tot en un paquet, i en un paquet, a més, en el qual no tenim un projecte arquitectònic definit. Se'ns ha presentat una carcassa, molt bonic, això sí, molt, molt maca, un PowerPoint fantàstic, però de què estem parlant? O sigui, els detalls, quan ens costaran les biques que posarem per fer el Camp Nou més gran? Quan quin arquitecte ho farà, tot això? Hi ha una sèrie d'incògnites, i per altra banda, el tema del cognom del Camp Nou, que em sembla una venda més de la nostra ànima de club.
Però això arribarà al final, i no només al Barça.
Això és inevitable, pràcticament.
És que si no, com subvencionas tot això?
No treu que em faci mal, però no subvenciones, si no pots fitxar l'any que ve, ja tens 150 milions que o 120 milions que ens hem de gastar, doncs ja tens una part que només amb aquests 120, perquè segons ells em sembla que el tema del cognom ens ha de generar només al camp 150, perquè després hi ha el Palau i altres coses. Mira, si ens estalviem els 120 que el Bartomeu va dir que ens gastaríem en fitxatges que no podem gastar, ja podem posar un cognom al Camp Nou.
Però ets un tio optimista, perquè dius cognoms i no prenom,
Bueno, aquesta és una altra.
Exacte.
Justament, però com que genera poca confiança, jo no sé com acabarà tot això. I el fet que es comenci el 2000... Bueno, just abans de les properes eleccions, quan ja, com aquell qui diu, estarà tot d'ativa neït. que s'acabi el 2021, quan a més hi ha socis que estan directament afectats pel tema de les graderies, i jo que sóc un soci sense seient, d'aquests que pago per amor al Barça, perquè no... I això a mi no m'afecta directament, però entenc que no s'ha definit clarament com es redistribuiran les cadires.
Clar.
Ja et dic, a mi no m'afecta, però vaja, jo sí que em preocuparia, sobretot a la primera graderia.
Mentre s'està refent el Camp Nou, que anireu a Montjuïc, no, jugar?
No.
M'estàs desitjant.
M'encantaria.
Segons el PowerPoint que ens van presentar, i més jo vaig anar a la presentació aquest diumenge passat, bueno, fa, no aquest diumenge, el passat, aquí a Sant Cugat, es farà per fases, sobretot els estius, i o sigui, sí que hi haurà, em sembla, alguns socis que durant un temps no tindran el seu seient, però se suposa que els reubicaran d'alguna manera, però vaja, que no tindrem el Camp Nou inutilitzat durant, com va passar en aquest cas amb l'Espanyol, perquè no veu tenir camp.
No tenim camp. Nosaltres... Com va la tornat?
No, vull dir que en el vostre cas
passarà
era...
una miqueta com passar amb el Sant Mamés, no? Que hi ha una part encara tancada.
Sant Mamés ha sigut un exemple de construcció.
Sí.
Ha sigut un exemple.
Doncs se suposa que anirà d'aquesta manera. I vaja, suposo que hi ha dit prou motius, però em puc dir...
És curiós, el ministadi també el tiren a terra, no? El ministadi?
El ministadi també, sí, fan el Palau
al lloc del ministadi.
És curiós, en Ramon, perquè mira, veiem aquestes dades amb aquest percentatge molt alt, participació baixa.
Molt baixa.
Per suposar, però una participació dins d'aquesta participació, un percentatge molt alt de gent que vota a favor d'aquesta reforma. Jo conec bastanta més gent que ha votat que no pas que sí.
Perquè tu estàs molt al Twitter com jo.
Pot ser.
I l'única campanya pel no... De fet, és una, aquest referèndum és molt curiós perquè no ha tingut oposició. No ha tingut, o sigui, no hi havia un cara a cara del sí contra el no. Qui era el no? El Benedito, que surt el dimecres a última hora. Clar, és un no molt desarticulat, molt, si voleu, passional i visceral, de socis o simpatitzants que estan allò repartits o bé a la xarxa o bé als seus pobles, però no hi ha hagut una figura que cap... allò, agafés el noi i se'n fes responsable. I en aquest cas, si el Benedito és el que ha de ser l'oposició, jo hagués sortit abans, jo hagués intentat capitalitzar aquest no, però vaja, segurament no ho ha fet perquè es preveia aquests resultats, que el sí...
Però queda malament, vols dir?
Bueno, per no cremar-se abans d'hora, crec jo, és una mica estratègia preelectoral.
Per no cremar-se abans d'hora, i clar, perquè el Benedito, segurament, si algun dia accedeix a la presidència del Barça i no s'hagués posat aquest procés, l'hauria posat ell en marxa.
Clar.
Perquè en realitat és una cosa que és una necessitat que té el Barça. O sigui, es pot discutir les formes, els motius, el moment, es poden discutir moltes coses, però vull dir que el Barça té que renovar l'estadi, això és una evidència.
Sí, jo he partit d'aquesta base, sí.
Exacte, vull dir, és una evidència.
Però llavors els nos van més enfocats a un no a la directiva que no pas a un no al projecte.
A veure, el no a la directiva per mi és claríssim. Per mi és claríssim per tots aquests motius que comentava abans. Llavors, el no al projecte tal com està plantejat, que a més, ja et dic, se'ns ha plantejat un PowerPoint. És que no hi ha projecte. On és el projecte arquitectònic, que és el projecte de veritat? No existeix. Existeix una maqueta. Llavors, clar, jo no estic votant una maqueta. A mi, si em diuen, vota, mira, escolta, em costarà això perquè l'estadi en si farem, vull dir, coses concretes, ja et dic, amb un projecte arquitectònic clar, amb un, on estiguin els costos clars, des de l'última viga i a l'últim cargol, perquè és que després la història ens diu, jo no en sé gaire d'història, però pel... La història ens diu que quan hi ha hagut aquest tipus de reformes, els pressupostos es disparen.
Sí.
I el Camp Nou...
Tot,
Sí, però per això em fa por. És que per això em fa por. I ja partim de 600 milions d'euros. I si se'ns ha de disparar més, per això tinc aquesta por. Quan estàvem fa 2 anys, estalviant tòner.
Clar.
I per això que, ja et dic, és un dels principals motius del meu no. I partia de la base, com deia ell, que cal una reforma. El que passa que per mi cal una reforma, no... amb aquesta directiva, i si podem prendre decisions per separat, com, per exemple, si el més urgent és el Palau Blaugrana, comencem per aquí, si el tema del cognom li donem una miqueta més de voltes, i com a mínim podem decidir, els que estem en contra d'això, com en el que al seu moment vam estar en contra de catar a la samarreta, poder-ho decidir també separadament, sense posar tot en el mateix paquet.
Jesús, avui es faltaria com a contrapunt a tot plegat el Josep Maria Félez, una llàstima que no ens hagi pogut acompanyar.
És del sí.
Exacte, i és del sí. T'ho posaré com a punt intermig.
No, jo crec que el Camp Nou necessita una reforma. Jo entenc aquestes motius que dona ell, els entenc perfectament, però a veure, És igual, vull dir, si no hagués sigut ara el Bartomeu, la Junta del Rosell, perquè no és el Bartomeu, sinó que és la Junta del Rosell i així que posa en marxa això, no hi ha una oposició, no existeix l'oposició, perquè l'oposició, qualsevol persona que tingui en ment presentar-se al Camp Nou, segurament, si no haguessin posat això en marxa, un dels seus projectes, les seves propostes seria una reforma del Camp Nou.
Reforma del Camp Nou que no anava al programa del Rosell. I se l'ha inventat a mi mateix.
Però bueno, sí, d'acord, però per això no existeix el no. El no existeix el no del soci de peu, que per desgràcia el soci de peu té poc poder. Siguem realistes. O sigui, reconeixem les limitacions, que només s'hagi anat a votar el 30%. A veure, a totes les eleccions, quanta gent va votar?
Quines eleccions?
De totes, de tot tipus.
Home, depèn, les europees, per exemple, va molt poca gent. A les últimes eleccions del Parlament de Catalunya va haver-hi gaire un 70%, si
sí,
no recordo malament.
Sí, però són excepcions, eh? Normalment, i menys, inferior.
Menys dels 60, molt poques eleccions a la història de la democràcia, i deixant-se sí? per les europees, si li dic jo, que sóc periodista polític, i això ho tinc més en ment que no l'esportiu.
Tindràs millor que jo,
Per això sensació, li dic que un 30% de participació tinc, és molt poc.
No, jo volia anar que la sensació que tinc és que les coses aquestes de despatxos, de coses de burocràcia, de tràmits, d'obres i així, la majoria dels socis els interessa molt poc. S'interessa molt poc. Ells volen veure coses fetes.
Sí,
ells volen veure jugar l'equip.
La piloteta
entri. Ens posant un cap nou, doncs bé, em diran on vaig, i ja està. I no li preocupa més.
Sí, sí, és una llàstima.
És una llàstima, però és això.
El que es decideix a nivell de despatxos i a nivell de fer una obra tan important pot acabar afectant i molt el rendiment esportiu, perquè els diners del club són els mateixos.
Sí,
i
sí.
I pot acabar afectant fitxatges, i pot acabar afectant decisions més importants, que són els que teòricament li importen aquest tipus de soci que només vol que la piloteta entri.
Jo crec que és la gran majoria dels socis.
Sí, sí, és una llàstima perquè com dic, tot va connectat, i si ens hem d'hipotecar per fer un estadi nou, al millor no tenim calés per fer uns fitxatges, per fer unes fitxes millors, sí. I això després pot arribar a afectar els resultats esportius, i la història diu que després del Camp Nou, quants anys vam estar de sequera de construir el Camp Nou?
Sí. No recordo ara, però...
Jo tampoc, perquè la tinc...
Però bé, tindré uns lavabos brutals.
Escolta, ja per acabar molt ràpid, pregunta de sí o no, eh? Tenint en compte la sanció de la FIFA al Barça, que podrà o no fitxar, creieu que fitxarà el Barça aquest estiu, aquesta...
Sí.
Senyor Ramon?
No.
Sí.
Sí.
Jo crec que sí, també. Jo crec que acabarà fitxant. Si el Chelsea ho va fer... Ramon, ostres.
En aquest cas, la Roma té uns límits, el meu optimisme té uns límits, i ja us he dit que la confiança que em genera tot això és molt, molt poca. Bon. I ja veurem, tant de bo sí, però
tant
jo
de bo.
Espero que...
Tant de bo sigui així.
Crec que no passarà.
Joan Ramon, Jesús, Raül, Miqui, els quatre, moltíssimes gràcies, i fins d'aquí ben poquet.
Adéu.
Gràcies, que vagi bé.